Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. S'acaba de confirmar la mort avui de matí d'un excursionista després de caure des d'una alçada de 30 metres a Valldemossa, en plena Serra de Tramuntana. Així ho ha confirmat el 061 després d'un intens rescat de la víctima amb mitjans aeris dels bombers de Mallorca, de la Guàrdia Civil i del Servei d'Atenció Mèdica. Es tracta de la segona víctima a la Serra, en manco de 24 hores, després que ahir també morís una ciclista que va caure per un desnivell a la carretera de Sacalobre. Tot això en un dia en què es parla i molt de trànsit aeri i de turisme. L'escenari geopolític actual, marcat per la incertesa al voltant del conflicte de l'Orient Mitjà, no frena els plans d'algunes companyies aèries amb forta presència a les Balears. Ryanair i EasyJet han presentat la seva oferta de cara a l'estiu, per ara sense una factura clara i destacada del conflicte, però recomanen ja els viatgers que reservin quan abans davant els possibles ajustaments que podria provocar la situació actual. I les previsions d'Aena, de fet, ja apunten a canvis. L'ens aeroportuari preveu una reducció del trànsit aeri aquest estiu per mort de la guerra. En uns moments ampliem aquestes informacions destacades. Avui, dijous 16 d'abril, Facundo Tenaglés, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per les coes llarguíssimes de migrants que comencen a recollir documentació per tramitar la seva regularització.
Algunes oficines d'atenció ciutadana de Palma s'han registrat esperes de més de 3 hores per aconseguir un certificat de vulnerabilitat indispensable per la regularització de migrants. Avui es pot iniciar la tramitació telemàtica.
A Eivissa, el Parador frega un 90% d'ocupació durant el primer mes en funcionament. La totalitat de la clientela ha estat turisme nacional i el 23% són residents de les Balears. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El primer balanç d'ocupació que s'ofereix, s'espera que en els pròxims mesos l'ocupació creixi de forma sostinguda. Reconeixen que les reserves es fan amb molt poca antelació.
A Menorca, una carrera improvisada entre dos vehicles d'alta cilindrada ha provocat un aparatós accident de la carretera entre Maó i Es Castell. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els cotxes duien alguns quilòmetres circulant de manera temerària i estaven a punt de ser interceptats per un cotxe de la Policia Nacional quan en un avançament, en un revolt, un dels vehicles ha xocat frontalment contra una furgoneta que circulava en sentit contrari. Tot i la magnitud de l'impacte i que els cotxes han quedat en estat de sinistre total, els implicats n'han sortit il·lesos. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de l'atestat.
I a Mallorca, el conseller d'Educació s'ha compromès a solucionar amb la major celeritat possible els desperfectes de l'estructura de l'Institut de Felanitx. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El centre presenta goteres i humitats per una coberta malmesa des de fa prop de 10 anys. Avui migdia, Antoni Vera ha visitat el centre secundari on des de primera hora del matí els alumnes han fet vaga amb un seguiment del 70%.
Totes aquestes notícies ampliades i moltes més a partir de les 2:30 amb les edicions insulars de l'informatiu migdia. I després arriben els esports. El Mallorca ha entrenat avui matí i ara ja descansa abans d'afrontar una setmana de doble partit. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip no entrenarà demà i tornarà a la feina el cap de setmana per deixar enllestida la visita del València a Somos del pròxim dimarts. De Micheli s'ha donat un dia de descans als jugadors abans d'afrontar una setmana de doble jornada. A més del partit contra el conjunt Che, dissabte dia 25, el Mallorca visitarà l'Alavés a Mendizorroza. Per dimarts, recordant que el tècnic argentí tindrà les baixes de l'Ubumbo, que pateix una lesió muscular, d'Antonio Raillo i Mateo Josef, però recuperarà a Martin Valiant. A la Champions, el Real Madrid s'acomiada de la competició després de perdre contra el Bayern de Múnich i l'únic representant espanyol que jugarà a la semifinal serà l'Atlètic de Madrid. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Breà jugaran la semifinal de l'Obert de Guisa a Egipte.
Temps marcat en aquesta hora per l'estabilitat, per la calma. Sapiguem si s'ha de mantenir en les pròximes hores. Marc Calentell, bon dia.
Bon dia. Esperam una situació meteorològica molt tranquil·la aquestes pròximes hores en general per l'am de sol. Això sí, en qualque nivell baix, fins i tot qualque boira a la mà que arriba a tocar a terra, però ja deim de manera molt i molt local, perquè l'estabilitat serà protagonista avui, també els pròxims dies. No esperam grans canvis. Tot això amb temperatures que van pujant de manera progressiva. Avui ja amb valors màxims que han de quedar entre els 20 i 24. Fins i tot podríem arribar als 25 a l'interior de Mallorca, també de l'illa d'Eivissa. Vent que bufarà feble i a la mà també molta tranquil·litat. Només en el nord de Menorca parlarem de redals de maror.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aena confirma una moderació del creixement de trànsit aeri a Espanya a causa de la incertesa geopolítica marcada per la guerra a l'Orient Mitjà, un canvi de cicle que es comença a veure en el sector, segons el president de l'ENS aeroportuari, Maurici Lucena.
A la Junta d'Accionistes celebrada avui, en la qual ha estat reelegit Lucena, ha mantingut que ara la previsió de 326 milions de passatgers per enguany a tot l'estat, tot i que no descarta revisar la xifra a la baixa depenent de com evolucioni el conflicte armat.
Nos parece evidente que el tráfico en España, el tráfico aéreo, no va a poder creciendo a los ritmos de los últimos años. Es de esperar que el tráfico aéreo modere el crecimiento en los próximos años.
Lucena també ha descartat la viabilitat de la cogestió aeroportuària demandada per comunitats autònomes com les Balears. El president d'Aena ha reiterat que el model actual està protegit per llei i que els aeroports d'interès general, com el de Son Sant Joan, són competència de l'Estat.
I en aquest context d'incertesa, EasyJet manté 4 milions i mig de seients als aeroports de les Illes per aquesta temporada, 3 milions només a Mallorca. És la destinació estrella de la companyia britànica per aquest estiu, malgrat el context d'incertesa. Com dèiem.
Segons ha explicat el director general d'EasyJet pel sud d'Europa, Javier Gandara, la companyia no descarta fer ajustos en funció de l'evolució de la demanda durant els pròxims mesos. Pronostica, però, que, tot i que a nivell global es retregui la mobilitat, les Illes poden ser l'alternativa per molts turistes que enguany estan retardant la decisió d'on anar de vacances. Les Balears poden ser l'elecció per evitar països de l'Orient Mitjà, però també altres destinacions com Turquia, Egipte o Xipre.
Si los consumidores europeos, ¿no?, británicos o otros países perciben que este verano quizás no sea el momento de ir allí, pues es probable que decidan entonces pues venir aquí. Pero lo que sí estamos viendo también es que, más que ese parón, lo que la gente está haciendo es esperando un poco más. Y normalmente la gente reserva las vacaciones con mucho tiempo, ahora están esperando un poco más para ver cómo evoluciona pues todo, porque esto al final es un tema casi de orden mundial, ¿no?
EasyJet assegura que té garantit el 70% del subministrament de querosè per als pròxims 6 mesos a un preu similar al d'abans de l'esclat del conflicte. Per això, la companyia assegura que podrà contenir preus.
Cuanto más antelación se reserve, pues va a ser más barato volar. Y en esta situación, donde sí que nosotros tenemos el 70% del consumo de combustible garantizado, pero luego ya todo lo que sea el invierno que viene, pues entonces habrá que ver en función de lo que dure el conflicto. Nuestra recomendación en cualquier caso es que la gente reserve lo antes posible para poder tener los mejores precios.
També ha presentat avui la seva programació d'estiu una altra de les grans low-cost, Ryanair, que inclou tres noves rutes des de Palma, així com un increment de la capacitat i freqüències tant des d'Eivissa com de Menorca. La companyia irlandesa assegura que aposta per les Balears, tot i el preu de les taxes aeroportuàries, que una vegada més ha criticat.
Pel que fa a les novetats d'aquesta temporada, Ryanair connectarà a Palma directament amb la ciutat alemanya de Friedrichshafen, la polonesa Dansk i amb l'illa de Malta. A més, afegirà més freqüències a les línies amb Nàpols, Varsovia i Zagreb. En total, arribarà a les 700 freqüències setmanals, un 2% més que l'estiu passat. Tot això a la seva base, amb 16 avions i prop de 7.000 persones fent feina per la companyia de manera directa o indirecta. A Eivissa no estan previstes noves rutes, però sí més freqüències que s'afegeixen a les 33 que ja operen des d'aquest aeroport fins a arribar a un total de 200 vols setmanals, un 8% més que el 2025. En el cas de Menorca, seran 18 connexions amb 90 freqüències cap a Espanya peninsular i a diverses ciutats europees.
També en clau turística, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible ha aprovat el Pla Anual 2026-2027, que comptarà amb prop de 140 milions d'euros per finançar nous projectes.
Com a novetat, el Pla incorpora un sistema de control més estricte, amb penalitzacions per a les entitats que no compleixin els terminis i pròrrogues automàtiques per agilitzar els projectes que ja estan aprovats. Segons el conseller de Turisme, Jaume Bausà, la intenció és garantir que les inversions arribin a la ciutadania en un termini màxim de 36 mesos.
Els objectius prioritaris, lluita contra l'oferta il·legal, destinarem fons de CITES exclusivament a la lluita contra l'oferta il·legal. Continuarem en el cicle de l'aigua, és un eix prioritari. Invertirem en garantir subministrament urbà i millora de l'eficiència energètica en infraestructures d'abastament i sanejament d'aigua.
El pressupost prové tant de la recaptació prevista de l'impost de turisme sostenible com de la recuperació de fons de projectes que no es van executar amb l'objectiu d'optimitzar al màxim els recursos disponibles.
I encara un apunt sobre turisme. La Fundació Incerta Empleo de l'ONCE reclama més implicació als empresaris del món turístic per a la inclusió de persones amb discapacitat a les seves plantilles. Avui l'entitat ha organitzat un congrés a Palma precisament per exposar la seva situació.
I plantejar millores perquè el principal motor econòmic de les Illes també es pugui beneficiar del talent de persones amb discapacitat. Virginia Carcedo és de l'ONCE.
La percepción laboral mejora, pero sobre todo tienes una plantilla que es un reflejo de la sociedad, ¿no? La persona con discapacidad te ayuda a pensar diferente y, por ejemplo, si tienes accesibilidad en tus instalaciones, pues no solamente es bueno para las personas con discapacidad, también será bueno para personas mayores de otros países, para personas que tengan algún problema temporal, con lo cual, más que barreras, yo diría oportunidades.
Són les 2:11. El Consell de Ministres té previst aprovar el nou Pla Estatal d'Habitatge dimarts que ve. Ho ha anunciat la ministra de la Matèria, Isabel Rodríguez, qui ha explicat que aquest pla d'accions i ajudes, que arriba fins a l'any 2030, triplica la inversió fins als 7.000 milions d'euros. Es tracta d'una aprovació de la qual depenen les ajudes al lloguer a les Balears, ja que la convocatòria no es pot fer fins que aquest pla vegi la llum, perquè, entre d'altres punts, preveu que les Illes s'ampliï el topall de preus per sol·licitar-les.
Ara mateix les ajudes només les poden demanar aquells que tinguin un lloguer de fins a 900 euros, una quantitat que deixa fora la majoria d'inquilins de les Balears. Per això el govern va pactar pujar aquest topall, però fins que no s'aprovi el pla, la convocatòria d'ajudes està bloquejada. De moment es desconeix si, efectivament, aquest pla inclourà aquesta petició promesa a les Balears, però el manco ja hi ha data després de mesos de retards, segons ha anunciat la ministra Isabel Rodríguez.
El Plan Estatal de Vivienda, y hay aquí personas del sector que les interesa, el Plan Estatal de Vivienda nuevo, que voy a llevar al Consejo de Ministros el próximo martes 21, incorpora, más ha sido en el proceso de participación, la financiación de las obras de urbanización que hasta ahora no estaban incorporadas.
Entre les mesures que ja s'ha confirmat que inclourà el pla hi ha ajudes per a reformes estructurals d'edificis, així com fer els pisos més accessibles i eficients. També hi haurà subvencions de fins a 85.000 euros per construir habitatge públic a municipis de manco de 10.000 habitants. Així mateix, també en aquests municipis es reserven fins a 15.000 euros per cada jove que compri o construeixi el seu primer habitatge.
I precisament el secretari d'Estat de Treball ha atribuït avui la fuga de funcionaris que pateixen les Balears a la situació de l'habitatge. De fet, en responsabilitza directament al govern per incomplir la llei de l'habitatge, ha dit, i no topar els preus de lloguer, fet que permetria que molts més treballadors públics, afirma, triessin les Illes com a destinació per fer-hi feina.
Són paraules de Joaquín Pérez Rey a preguntes del senador Cristóbal Marqués de la Comissió de Treball i Economia de la Cambra Alta. El menorquí ha acusat l'Estat de abandonar les Illes per no fixar un plus d'insularitat digne per captar i fidelitzar funcionaris. L'escoltam i després al secretari d'Estat de Treball.
Defender la igualdad entre territorios también es garantizar que un ciudadano de Menorca tenga los mismos servicios públicos que uno de la península, aunque no sea catalán, sinceramente. Hoy eso no está pasando. Y lo que le pedimos es muy sencillo. Menos excusas y más recursos.
Mire, si en lugar de pensar en una Baleares para ricos que van de turismo allí, pensar en una Baleares para trabajadores que no tengan que vivir en furgonetas antes de ir a prestar sus servicios en un bar, harían un gran servicio a su tierra en lugar de usar la demagogia para denunciar y poner en duda el gran trabajo que los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal hacen en su tierra.
I en aquest context de crisi residencial, les immobiliàries de les Illes confirmen la tendència creixent de propietaris que descarten llogaters amb fills per por que es declarin vulnerables i els costi més treure'ls de la llar. A Espanya, la llei protegeix les famílies amb menors que poden retardar qualsevol desnonament fins al desembre d'enguany. La normativa prohibeix la discriminació, però les agències ratifiquen que de cada vegada es bloquegen més perfils que puguin caure en aquesta vulnerabilitat. No es deixa per escrit com a clàusula al contracte, però es fa.
Així ho ha confirmat el president del Col·legi d'Agents de la Propietat, José Miguel Artieda, qui ha destacat que la gran demanda permet als propietaris triar i dificulta encara més que les famílies accedeixin a una llar. Diu Artieda que actualment el més difícil és trobar lloguer per un pis normal, entenent-se com a normal, un habitatge de dues o tres habitacions en bon estat i amb un preu moderat d'uns 1.300 euros. L'agent immobiliària ha explicat que aquestes cases no aguanten més d'uns minuts penjades al web, ja que a mitja hora es poden arribar a acumular fins a 40 peticions de persones interessades. Són declaracions del programa El Dia.
Te puc contar casos, en 10 minuts ho vam haver de despublicar, perquè ja teníem més de 60 peticions. De fet, seguíem o deia, ¿cómo puede ser que se haya dado de baja si hace dos minutos que lo habéis publicado? Era un pis que estava bé, era d'una habitació, a veure que era petit, però una habitació que estava correcta, a 850 o 900 euros, i te trobes això.
I mentrestant, les darreres dades del Banc d'Espanya confirmen la tendència a la baixa del nombre de famílies que són propietàries de la seva llar principal. Si el 2022 eren el 72,1%, el 2024, la darrera dada de la qual es disposa, baixen al 70,6%, són 5 dècimes manco.
Així tot, es mantenen dins la forquilla del 70%. Això vol dir que 7 de cada 10 famílies tenen la casa com a actiu econòmic i no van de lloguer dins el mercat tensiu actual. A la vegada, els nuclis familiars estan menys endeutats. Segons l'enquesta financera de les famílies del Banc d'Espanya, el deute total es va reduir un 3% entre el 2022 i 24, sent més pronunciat en les llars amb menys riquesa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Conselleria d'Educació prepara un nou decret d'inclusió per millorar l'atenció a la diversitat als centres escolars després que l'actual, que té més de 15 anys, ha quedat obsolet per la nova realitat social. Avui el departament ha conegut les recomanacions elaborades per un grup d'experts i que previsiblement s'incorporen a la norma.
L'objectiu és establir un model homogeni per a tots els centres que reforci el paper de les famílies i plasmi els nous currículums educatius, així com les noves figures que s'han incorporat als centres com els psicòlegs educatius. Segons ha explicat Raquel Pardo, que és inspectora educativa i una de les expertes que ha elaborat l'informe.
El rol más técnico desde el que se toman las decisiones en aras del interés superior del menor y esa parte de la familia como necesaria para que cumpla su función establecida incluso por la ley orgánica del derecho a la educación, en donde tienen palabra, tienen que tener conocimiento de los procesos.
També a la plana educativa, els alumnes adherits al pla de lliure elecció de llengua obtenen pitjors resultats en català que en castellà. Així es desprèn d'un informe de la Conselleria d'Educació que el sindicat STEI havia reclamat en el marc del procediment judicial que ha impulsat contra el pla lingüístic a les aules.
Les dades corresponen a l'avaluació inicial feta l'octubre del 2024 en els 11 centres que en aquell moment participaven en el pla. La mitjana de puntuacions sobre 100 en les proves fetes per alumnes de quart de primària situen el coneixement de català en 38 punts i el de castellà en 58, segons l'STEI. El sindicat considera que aquests resultats evidencien les limitacions del pla de lliure elecció de llengua i per aquest motiu demanen que es retiri. El conseller Antoni Vera relativitza la diferència que hi ha entre els resultats de les dues llengües.
Es poden entrar amb molt baixa nota, un 2 en 1 a català i un un 3 a castellà. És a dir, que la diferència és pràcticament la mateixa. Es ve que a comprensió, comprensió escrita també la diferència és pràcticament la mateixa. Hi ha molt poca diferència, és un poc més en el castellà. I es ve que on se veu més diferència és a l'expressió.
Vera ha posat de relleu que l'informe no reflecteix la situació actual, sinó que de quan es va engegar el pla.
I a Menorca, el Consell Escolar ha rebutjat per majoria absoluta la lliure elecció de centre que aplicarà el govern a partir del proper curs, Axel.
En el ple de l'organisme, celebrat ahir vespre, s'ha aprovat per 16 vots a favor, 7 en contra i una abstenció a la petició de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Menorca en contra d'eliminar les zones escolars existents. Educació al·lega que amb aquesta mesura es facilitarà la mobilitat dels alumnes. La FAPMA, en canvi, defensa que la zona escolar única trenca amb la idea d'escola de proximitat i arrelada al barri. Aita López és la presidenta del Consell Escolar de Menorca.
El que sí va dir la delegada, i m'assembla molt, molt correcte, és que ho havíem posat en guany, que si véssim que la cosa no anava bé, doncs que es barateria, que no hi havia cap problema ni cap ganes de fer anar malament. Tot el contrari, el que volien era donar facilitat tant als pares com a les escoles, que no hi hagués evitar problemes.
A partir del curs vinent, recordem, tots els municipis de Menorca tindran una única zona escolar, amb l'excepció de Sant Climent, a Maó, que es manté com a zona pròpia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El repàs a l'actualitat passa avui per les llargues coes d'aquest matí a les oficines d'atenció a la ciutadania de Palma per iniciar els tràmits de regularització extraordinària de migrants. L'alcalde Jaime Martínez parla de col·lapse, assegura que la pressió sobre els treballadors municipals no és sostenible i que perjudica la resta de ciutadans. Per això demana a l'executiu espanyol que es faci càrrec d'un procés que, segons ell, només durà precarietat i tensió social a la ciutat.
Jaime Martínez lamenta que el cap de l'executiu central no hagi comptat amb el consens de les comunitats autònomes. El Batlle considera que s'estan generant falses expectatives i demana al govern espanyol que concreti els requisits per poder accedir als tràmits.
Ha decidit què se fa, però també ha decidit com se fa. I, per tant, recau tota la pressió en els ajuntaments. Recau tota la pressió en els treballadors municipals. I recau tota la pressió també en els ciutadans de Palma perquè tenen col·lapsats uns serveis en els quals els ciutadans de Palma també han de poder accedir.
Alguns dels migrants que han anat avui a les oficines d'atenció a la ciutadania per començar els tràmits de regularització han explicat com viuen el procés.
Hay mucha gente aquí que no tiene papeles, no puedo trabajar, se va a robar, se va a hacer cosas malas, pero ahora esta oportunidad que el gobierno da a los chicos que no tienen papeles, a los inmigrantes, ayuda a la gente para que busque la vida y saca también la delincuencia también en la calle.
Y pues que eso no se lo dan a todo el mundo, ¿no? El certificado de vulnerabilidad. Y hay que esperar la respuesta que nos den.
Por lo menos las personas que no tienen hijos aquí, como en el caso de ella, sí es más complicado por el tema de la carta de vulnerabilidad. Pero yo tengo un niño, entonces cuando tenemos niños, eso facilita un poco más el proceso. Claro, más posibilidades de poder uno tener un trabajo digno, donde le paguen a uno pues, lo que realmente se debe, lo justo.
Segons CUR, les oficines municipals han registrat prop de 300 persones en una sola jornada i que s'han format cues que han arribat fins a l'entorn de l'edifici de Gesa en les primeres hores del dia.
I coincidint amb l'inici d'aquest procés avui de manera telemàtica, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha reunit amb migrants que varen regularitzar la seva situació en processos anteriors, també amb organitzacions i institucions que han donat suport al procés actual. La mesura continua centrant l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el Partit Popular.
De fet, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ratifica les seves polèmiques declaracions i diu que cap migrant irregular amb antecedents policials pot ser regularitzat. El president del PP ha alertat d'un efecte crida i que la regularització és una porta d'entrada per delinqüents.
Que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes.
La Moncloa, per part seva, manté que el certificat d'antecedents penals és un requisit obligatori i critica la posició de Feijóo sobre la regularització. És la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Le recomiendo al Partido Popular que escuche la Conferencia Episcopal Española, que está defendiendo esta medida por razones de legalidad internacional, de solidaridad, de humanidad y, si me permiten, de decencia. Esas personas ya están aquí en nuestro país y lo que estamos haciendo ahora es darles plenitud de derechos.
L'executiu defensa que és una mesura justa i humanitària.
Escoltau l'informatiu migdia.
A la crònica internacional, el president del Líban, Josep Aoun, ha afirmat avui que l'alto el foc serà el punt d'inici de les negociacions directes amb Israel previstes per avui. Els líders dels dos països parlaran per primera vegada en 34 anys, segons ha anunciat avui Donald Trump en la seva xarxa social Truth Social.
L'anunci arriba després que els governs dels dos països han acordat continuar les converses per posar fi als enfrontaments. El govern libanès demana un alto el foc immediat que permeti un diàleg més ampli, però Israel ho descarta i exigeix el desarmament total de Hezbollah. De fet, Benjamin Netanyahu ha anunciat que continuarà amb els atacs contra Hezbollah.
Precisament, el Pakistan afirma que una treva al Líban és essencial perquè l'Iran accepti reprendre les negociacions amb els Estats Units a una setmana perquè acabi l'alto el foc amb l'Iran, s'intensifiquen els esforços diplomàtics per evitar una represa del conflicte.
Segons Islamabad, encara no s'han fixat dates per a la pròxima ronda de converses entre Washington i Teheran, tot malgrat que en les darreres hores Donald Trump ha dit que la guerra podria estar a punt d'acabar i apuntava dimarts que les trobades amb l'Iran podrien reactivar-se de manera immediata.
We are locked and loaded on your critical dual-use infrastructure.
Però fa només uns minuts el secretari de Guerra dels Estats Units ha dit que estan preparats i carregats amb tota la munició llesta per tornar a atacar la infraestructura militar i energètica de l'Iran quan Donald Trump així ho ordeni.
El Ministeri d'Agricultura ha aixecat el confinament d'aus per la grip aviària, que encara quedava vigent d'Espanya i que afectava especialment les Balears. Així, els 14 municipis de les illes considerats de més risc deixen enrere totes les restriccions que també s'havien mantingut fins ara a les zones humides.
El Ministeri ja havia flexibilitzat les mesures per a la resta de zones espanyoles el 1 d'abril. La decisió es pren donada la bona evolució de la situació epidemiològica de la malaltia durant les darreres setmanes, tot i que recomana mantenir les mesures de bioseguretat a les granges.
I entra en vigor la jornada laboral de 35 hores setmanals per als funcionaris de l'Estat després de la publicació d'aquesta resolució al BOE, una mesura que beneficia uns 5.000 treballadors públics de l'Administració General de l'Estat a les Illes. Uns 220.000 a tot l'Estat s'haurà d'aplicar en un termini màxim d'un mes.
La nova normativa fixa una jornada anual de 1.533 hores i un màxim de 7 hores diàries, amb reducció també de la jornada intensiva d'estiu fins a les 6 hores i mitja per dia. La mesura afecta personal de l'Administració General de l'Estat, també organismes autònoms, la Seguretat Social i entitats dependents, inclosos treballadors de presons, centres sanitaris i educatius. En canvi, no s'aplicarà ni a militars ni a les forces i cossos de seguretat. Catalina Ginart, de Comissions Obreres.
Comissions Obreres estarà molt, molt vigilant que, bueno, pues, l'implantació pues, se faci en les condicions arribades i, bueno, i sobretot nosaltres valorem moltíssim bueno, pues, la conciliació de la vida personal, familiar i professional, també la millora de la salut física i mental del personal.
Al judici pel cas Kitchen continuen declarant policies que confirmen que varen fer un seguiment a la dona de Luis Bárcenas, l'extresorer del Partit Popular.
També ha confirmat seguiment a l'advocat de Bárcenas durant diversos mesos de l'any 2013, quan l'extresorer dels Populars era a la presó, un seguiment que van fer, segons els policies, fins que la dona els va descobrir. Els agents asseguren que, però, que no sabien de quina unitat policial concreta procedien aquestes ordres d'espiar la família de Bárcenas.
Se trataba pues de un seguimiento a esta persona, a doña Rosario Iglesias, en busca de testaferros o para buscar dónde podía estar un dinero que, bueno, pues, por lo visto pues no se encontraba.
I encara un apunt més de la crònica estatal. Vox ha expulsat de manera definitiva Javier Ortega Smith. La direcció del partit ha rebutjat el darrer recurs del qui fou el seu portaveu a l'Ajuntament de Madrid.
Amb aquesta decisió, Ortega Smith només té l'opció de recórrer a la via judicial. La formació de Santiago Abascal va anunciar a principi de març la seva expulsió en considerar que havia comès una infracció molt greu per oposar-se al seu relleu com a portaveu del partit.
Arribarem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma i el Govern han signat avui un conveni que permetrà fer en un únic procediment d'autoliquidació els 4 tributs autonòmics i locals en el cas d'una transmissió immobiliària. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Es tracta de la declaració única de transmissions d'immobles en què es podran gestionar, per exemple, la plusvàlua municipal i l'impost sobre transmissions patrimonials.
El conseller d'Educació s'ha compromès a solucionar amb la major celeritat possible els desperfectes de l'estructura de l'Institut de Felanitx.
El centre presenta goteres i humitats per una coberta malmesa des de fa prop de 10 anys. Avui migdia, Antoni Vera ha visitat el centre de secundària, on des de primera hora del matí els alumnes han fet vaga amb un seguiment del 70%.
Vilafranca vol combatre l'incivisme al poble amb una nova ordenança que ja ha entrat en vigor.
Un test que endureix les sancions contra les actituds vandàliques que podran arribar fins als 1.000 euros.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'Illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, en aquesta hora ja trobem les retencions habituals, sobretot a la via de cintura, en sentit cap a l'aeroport, pràcticament des de la Vileta fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. Hi trobaran circulació molt lenta. També s'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa hi trobaran petites retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començant parlant de successos, un excursionista ha mort avui després de caure des d'una alçada de 30 metres a Valldemossa en plena serra de Tramuntana. Així ho ha confirmat el 061 després d'un intent rescat de la víctima amb mitjans aèris dels bombers de Mallorca, de la Guàrdia Civil i del Servei d'Atenció Mèdica. Es tracta de la segona víctima a la serra en manco de 24 hores després que ahir també va morir un ciclista que va caure per un desnivell a la carretera de Sa Calobre.
La caiguda s'ha produït al camí de Cerciduc, al municipi de Valldemossa, a una ruta circular per les muntanyes de la zona en destacat miradors del paisatge. Tot d'una s'han activat els serveis d'emergències per atendre la víctima i l'helicòpter dels bombers s'ha desplaçat a la zona per intentar rescatar-la en una àrea de molt difícil accés, ja que hauria caigut des d'una alçada de 30 metres. Dins l'aparell també hi havia professionals sanitaris que quan han pogut localitzar aquesta persona només han pogut confirmar la mort. En aquests moments la complicada operació per rescatar el cos encara s'està duent a terme en aquest punt, mentre la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esbrinar la circumstància de la mort.
Canviem de qüestió. Començant la campanya d'exportació de la patata poblera primerenca amb una caiguda de la producció del 40%. El vent que ha fet aquest hivern és la causa, mentre que la guerra a l'Iran ha incrementat els costos del transport.
L'empresa Mateo Exports de Sa Pobla l'any passat exportaren fins a 10 milions de quilos de patata primerenca a mercats com el britànic, el xec o el dels països escandinaus. Enguany es donaran per satisfets si aconsegueixen exportar-ne 6 milions. És Joan Mateu.
No són tan grossos, no obstant, per l'exportació això inclús és positiu, però no deixa de que la collita ha perdut moltíssim de quilos. Jo calculo que nosaltres hem perdut un 40% de la producció esperada.
La caiguda de la producció enguany ve acompanyada dels efectes de la guerra a l'Iran en els costos del combustible. Si l'any passat es negociava un preu de transport per a tota la campanya, enguany es revisa setmana a setmana.
El conflicte d'Iran el que fa està en aquest moments augmentant enormes costos operatius, principalment en el transport, i això ens posa pues, molt intranquils. Transport n'hi ha, però també és veritat que hi ha menor mercancia i no tenim esperat que tenir dificultats en el transport, però sí que en el cost això s'està disparant.
La campanya d'exportació de la patata poblera s'allargarà fins a finals del mes de juny. Després vendrà la campanya de la patata per al mercat nacional, que també patirà una caiguda de la producció.
Més notícies. L'Ajuntament de Palma i el Govern han firmat avui un conveni que permetrà fer un únic procediment d'autoliquidació als quatre tributs autonòmics i locals en el cas d'una transmissió immobiliària. Es tracta de la declaració única de transmissions d'immobles en què es podran gestionar, per exemple, la plusvàlua municipal i l'impost sobre transmissions patrimonials. L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha remarcat que aquest acord agilitza els tràmits de l'administració i beneficia els ciutadans.
També es podrà fer l'actualització de titularitats en els padrons municipals i tramitar l'impost d'actes jurídics documentats, així com altres gestions associades, com la modificació del domicili fiscal o el canvi de titularitat de subministraments. El batlle de Palma ha destacat que aquest conveni ajuda a simplificar els tràmits als ciutadans i reduir la càrrega de feina dels treballadors municipals. Són Jaime Martínez i el conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
És com si fos també pues, una finestreta única a on reduïm la burocràcia i estalviem els temps de tots i cada un dels ciutadans i també els finals dels treballadors públics. Anant cap a una administració més àgil, més eficient i més propera en el ciutadà.
La signatura avui d'aquest conveni el que permetrà és posar a disposició de ciutadans de Palma d'una plataforma que permetrà fer un tràmit amb un sol procediment.
I seguim a Ciutat perquè, a més, per Palma ha anunciat que no assistirà a la Comissió del Clima de l'Ajuntament de Palma.
La formació se suma així a les entitats socials i ecologistes que han abandonat aquest òrgan a causa, diuen, de la seva inoperància i de la manca de respecte institucional cap als seus membres. La formació denuncia que en plena emergència climàtica, el govern del PP manté paralitzat un espai que havia de ser clau per impulsar polítiques socials i ecològiques. Neus Trullol és la portaveu.
Des de Més per Palma no assistirem a la Comissió del Clima, perquè és un òrgan totalment buit i inoperant. Així mos sumam a les entitats que ja l'han abandonat per aquesta manca de respecte i de feina real. Palma no pot perdre més temps. Es Batlle i el Partit Popular s'estimen més cuidar els seus pactes amb els negacionistes climàtics de Vox que actuar davant l'emergència climàtica real. Això és una irresponsabilitat absoluta. O hi ha acció real o no seran còmplices d'aquest simulacre.
2:38, Vilafranca vol combatre l'incivisme al poble amb una nova ordenança que ja ha entrat en vigor, un text que endureix les sancions contra actituds vandàliques que podran arribar fins als 1.000 euros.
Combatre la degradació de l'entorn urbà és l'objectiu principal de l'ordenança cívica aprovada a Vilafranca. S'endureixen les sancions contra els autors de pintades en espais públics i especialment contra les actituds vandàliques que poden ser sancionades amb multes de fins a 1.000 euros si generen risc per a les persones.
Ben necessari, almenys dones un poc a ratxa la gent.
A menys si així tenim un pal de més cuidor i més ben cuidat.
Escopir o orinar a la via pública comportarà multes de fins a 300 euros, així com deixar-hi excrements de ca.
Tot això està ple. Venen cans i hi ha merdes per parc, per tot això d'aquí.
El pipís també és obligatori d'una botelleta d'aigua per tirar-la damunt. No vols ningú que ho faci.
Sí, han hecho esa norma para tener más limpieza por los perros y esto que hace que no los recogen. Está muy bien, claro que sí, porque yo cuando lo veo, la verdad es que no me hace gracia.
També el botellot estarà sancionat amb multes de fins a 400 euros.
Cuando hay cualquier concierto, cualquier cosa aquí en el pueblo, vienen con las bolsas de botellas y, de hecho, algún policía local ya me ha dicho que tienen muchas requisadas.
L'ordenança ja és vigent i la policia ja pot interposar les sancions.
I ho deien també en titulars, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a solucionar amb la major celeritat possible els desperfectes de l'estructura de l'Institut de Falanitx en goteres i humitats d'una coberta malmesa des de fa prop de 10 anys. Avui migdia ha visitat el centre de secundària, on des de primera hora del matí els alumnes han fet vaga amb un seguiment del 70%.
La principal problemàtica estructural és a la coberta. Per això, quan plou, s'hi filtra aigua. Les obres que s'hi estan fent han provocat la inhabilitació d'algunes aules. El conseller demana disculpes a la comunitat educativa de Falanitx.
Disculpes, intentarem pal·liar les problemàtiques. La situació que ens trobàrem en infraestructures educatives a les Illes Balears no és desitjable. L'Institut de Falanitx és un dels exemples. Hi va haver una deixadesa total i absoluta durant 8 anys. No varen trobar ni un sol projecte fet perquè la coberta, i vull recordar, no hi havia ni avantprojecte ni projecte per fer la coberta.
I així ha detallat a Antoni Vera les problemàtiques que han endarrerit les obres.
Se van endarrerir uns mesos fins que varen poder adjudicar les aules modulars. Una vegada varen tenir les aules modulars, ja podien començar a sobre. I han tingut el que han tingut, les pluges, les problemàtiques diverses, que ara intentarem pal·liar el màxim possible.
I, com dèiem, el seguiment de la vaga d'estudiants ha estat d'un 70%. Els alumnes es queixen d'una situació que, diuen, es demora massa.
Tenim les obres, però ens tornem a trobar amb el mateix problema. No tenim aules, molt d'anys, les aules prefabricades, però no ens basten. I molt de pits hem hagut de fer classe a passadissos, i un dia vam anar al bar, i jo trob, personalment, que el que no pot ser és que l'educació pública, la que ens acull a tothom, estigui així. És inacceptable.
La vaga d'avui arriba 15 dies després de la cassolada convocada pels professors fa dues setmanes. Júlia Mèrida és mestra a l'institut.
Molts condicionen l'espai on feim feina, que és bàsic, on hem de ficar els nins i nines per fer les classes. Per exemple, un dia vàrem arribar aquí i hi havia totes unes aules inundades. Vàrem haver de veure, aquest directiu va haver de posar unes piscines inflables, que això ja m'apareix de pel·lícula, no? I també fer classe en els passadissos, haver de companys amb els alumnes pel pati i pels passadissos cercant un espai, fins i tot en el bar, perquè ja no sabien on havien d'anar.
I parlam ara del nou vial cívic que comunicarà Peguera i Can Demà, al qual el Consell Insular ha invertit 1,5 milions d'euros i que estarà enllestit d'aquí a 6 mesos aproximadament, allargant en un quilòmetre el vial existent ja entre Andratx i Can Demà.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assistit avui a l'inici de les obres. Es tracta de la continuació d'un altre camí per a vianants que actualment comunica Can Demà amb Andratx i el port d'Andratx. Ara s'allargarà un quilòmetre més aquesta via, que anirà de la rotonda del carrer de la Sabina a Peguera, a la rotonda del camí de Sant Fortuny al Camp de Mar. L'obra té un cost d'1,5 milions d'euros.
Avui venim a presentar les obres del passeig peatonal, del vial cívic que unirà Pallera en Camp de Mar, amb una distància pràcticament d'un quilòmetre i amb una inversió de 1,5 milions d'euros. Unes obres que en 4-5 mesos poden estar acabades. I complirem, insistes, una vegada més en la nostra paraula donada. I farem que els dos nuclis, el municipi de Calvià i també el municipi d'Andratx, estiguin més a prop que mai amb una via segura, amb una via alternativa, respectuosa en el medi ambient i, sobretot, apostant per una mobilitat molt sostenible.
Una vegada acabades les obres, el recorregut serà apte tant per a vianants com per a bicicletes, que es podran desplaçar en seguretat entre les dues poblacions. L'objectiu principal d'aquest vial és promoure i impulsar una mobilitat més sostenible i donar alternatives al transport motoritzat. Dins del projecte també hi ha inclòs l'asfaltat de la carretera, ja que els tècnics consideren que el material s'ha erosionat i necessita una renovació.
D'altra banda, el Consell Insular també ha engegat el programa La Tramuntana es viu i es camina, una iniciativa que inclou 18 rutes guiades per acostar a la ciutadania els valors naturals, històrics i culturals de la Serra de Tramuntana, declarada Paisatge Cultural Patrimoni Mundial de l'UNESCO el 2011.
La proposta es basa en itineraris de curt recorregut i accessibles per a tots els públics. A través d'aquestes excursions, els participants podran descobrir elements característics del paisatge, com ara camins tradicionals, feixes, construccions de pedra en sec, sistemes hidràulics i possessions que evidencien la relació històrica entre l'ésser humà i l'entorn natural. El calendari de rutes s'estendrà fins a final de novembre amb propostes en diferents municipis de la Serra, com són Fornalutx, Deià, Valldemossa, Solles, Corca, Puigpunyent i Banyalbufar. La propera cita es farà el 26 d'abril a Esporles, amb un recorregut centrat en el patrimoni històric i la tradició oral de la vall, que sortirà a les 10 des de l'església del municipi.
I un darrer punt, perquè el secretari general de l'Agrupació Socialista d'Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, ha mort als 41 anys com a conseqüència d'una malaltia fulminant.
Vallori, mestre de professió, va ser director insular de turisme del Consell de Mallorca i regidor de l'Ajuntament d'Alcúdia. El PSIP, en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X, li ha recordat com un home bo i un socialista honest i treballador.
Arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai dels esports parlant del Mallorca, que s'ha entrenat avui matí i ara ja descansa abans d'afrontar una setmana de doble partit.
L'equip no s'entrenarà demà i tornarà a la feina el cap de setmana per deixar enllestida la visita del València Somos del pròxim dimarts. De Micheli s'ha donat un dia de descans als jugadors abans d'afrontar una setmana de doble jornada, perquè a més del partit contra el conjunt Che, dissabte, dia 25, el Mallorca visitarà l'Alavés a Mendizorroza. Per dimarts, el tècnic argentí tindrà les baixes de l'Ubumbo, que pateix una lesió muscular, també d'Antonio Raillo i Mateu Joseph, però recuperarà Martín Valiant. De Micheli s'haurà de cercar, per tant, un nou company per a Maurici a la línia d'atac, i tot apunta que serà Jan Virgili. El kosovà, que per cert continua sent protagonista després de convertir-se en el màxim golejador de la història del club, i ahir va rebre la felicitació de Samuel Eto'o.
Hola, Vidal. Desde aquí en Camerún te quería dar la enhorabuena. Sé que ha necesitado mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero te pido que sigas así y que sigas haciendo nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena una vez más a ti y a todos los compañeros que te han ayudado a conseguir esa meta.
El Pirata va ser a nit el convidat de luxe de la festa mallorquinista, ara més que mai, i va respondre a les paraules que sentíem d'Eto'o.
Batir récord de una leyenda después de muchos años, y como conoce todo el mundo Samuel Eto'o, pues él estaba tan amable, tomar su tiempo y mandar un vídeo, felicitarme, pues eso es aún más algo que es muy agradable, y muchísimas gracias a él, que ha tomado su tiempo y para felicitarme, pues eso ha sido mensaje más especial lo que he tenido, puede ser, en mi vida, ¿eh?
Moritzi també va parlar de no mirar els rivals més directes en la lluita per la permanència a primera divisió i de centrar-se a seguir sumant victòries.
La verdad que semana pasada últimos cinco que están ahí han ganado todos, menos Álaves, pero si seguimos nosotros ganando y jugando bien, creo que no lo vamos a mirar nadie, porque ahora mismo estamos fuera de descenso y si seguimos ganando, pues al final vamos a conseguir antes, más antes lo que hemos esperado y vamos por ellos.
Recordant que el pròxim partit serà dimarts a Somos contra el València a les 7 del capvespre.
També en futbol, Marta, s'ha confirmat la lesió de Patrick Guijarro.
La mallorquina pateix un esquinç al turmell dret i es perdrà el partit de la selecció espanyola de dissabte contra Ucraïna al Nou Arcángel de Córdoba, corresponent a la quarta jornada de la fase de classificació del Mundial del Brasil 2027. Guijarro es va lesionar els darrers minuts de la derrota contra Anglaterra i ahir va abandonar la concentració per viatjar a Barcelona, on ja ha iniciat la seva recuperació.
A primera federació, a l'AU d'Eivissa, protagonisme avui per a Javi Eslava.
El punta català que es va estrenar el passat diumenge com a davanter. Víctor Sánchez, bon dia.
Bon dia, l'ex de l'Europa, Mérida Osamora, ha fet autocrítica. Reconeix que estan fent una temporada dolenta, però que encara hi ha temps per donar-li la volta.
Nosaltres doncs, som conscients que no estem fent bona temporada i bona segona volta. No estem on hauríem d'estar, crec jo. L'Eivissa té un club i un equip i una plantilla i un cos tècnic que hauria d'estar més amunt. Però, bueno, queden 6 jornades, encara no s'ha acabat. No hem dit l'última paraula i crec que encara li podem donar la volta.
L'Eivissa rep diumenge a Can Mises el Cuel, el Sevilla Atlético. El filial pot descendir aquest cap de setmana. Eslava, però, no es fia.
Els filials sempre són molt irregulars, mai saps com sortiran. A vegades fan un partit increïble i a la jornada següent no estan endollats, no sé. Crec que nosaltres hem de mirar per nosaltres mateixos. Evidentment, el Sevilla té bons jugadors, és un filial d'un equip molt gran aquí a Espanya i ens posarà les coses difícils.
L'Eivissa, recordem, està encara a 7 punts del play-off i a 4 per sobre del descens quan falten 6 jornades.
Més futbol. Les semifinals de la Champions les disputaran tan sols un equip espanyol.
L'Atlètic de Madrid és l'únic classificat per les semifinals després que ahir el Real Madrid s'acomiadés de la competició europea. Els blancs, que havien perdut el partit d'anada per 1-2 al Bernabéu, varen caure per 4-3 contra el Bayern al seu camp i deixen així el global en 6-4. Sentim l'entrenador Álvaro Arbeloa, que es va fer responsable de l'eliminació.
Responsable en les derrotes soy yo y bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta, porque creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado. A partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y, como siempre, defender este escudo al máximo, como han hecho estos jugadores hoy.
El Madrid va marcar el minut 1 i la reacció del Bayern, marcant el minut 6, ja feia preveure que no es decidiria fins al final. Al descans del partit, el marcador era de 2-3, resultat que enviava l'eliminatòria a la pròrroga, però el colombià Lucho Díaz feia el 3-3 just després de l'expulsió de Camavinga per doble targeta groga. El 94, Olise sentenciava l'eliminatòria. Álvaro Arbeloa parla de l'expulsió de Camavinga.
Que nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto y que, bueno, pues que estamos muy, muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma en la que tú no puedes controlar.
D'aquesta manera, les semifinals de Champions queden així. L'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a l'Arsenal i PSG al Bayern de Múnich. Els partits d'anada jugaran el dimarts 28 i el dimecres 29 i els de tornada el 5 i 6 de maig.
En ciclisme, Albert Torres torna a una competició internacional de pista.
El ciclista menorquí torna 5 mesos després de proclamar-se campió del món. Serà aquest cap de setmana quan participarà en la Copa del Món de Hong Kong. A la ciutat nipona, Torres, a més de l'Òmnium, competirà també a la Madison, formant parella amb Sebastià Mora gairebé un any després. Sentim Albert.
I la veritat que amb il·lusió, no? Per almenys anàvem amb ganes, no? de fer una bona Copa del Món i treure el millor resultat possible. Pues quan corres amb l'arco iris serà més complicat, no? Però segur que el fet de poder estar allà i te donarà, diguéssim, un extra, no? Més forces per intentar, sobretot, treure un gran resultat.
Més assumptes. Aquest dissabte el poliesportiu Germans Escales de Palma serà l'escenari de la tercera edició del Ciutat de Palma de boxa.
Amb dos campionats, el d'Europa de pet supermosca femení i el campionat d'Espanya superpluma masculí, amb representació balear a ambdues competicions. D'una banda, la mallorquina Farah El Bousaïri tractarà d'aconseguir el cinturó contra Minerva Gutiérrez. Farah té moltes ganes de guanyar a casa.
No he tenido muchas oportunidades de hacer combates importantes aquí en casa. Y bueno, entonces voy a salir con todo, como se dice, ¿no? Sí, la verdad que a mí me gustan los retos grandes, me gustan las rivales complicadas, yo la respeto mucho como deportista, es muy muy buena boxeadora, sé que vendrá a intentar ganar, pero os puedo asegurar y os garantizo que el cinturón se va a quedar aquí en casa.
I d'altra banda, el mallorquí John Martínez lluitarà contra el madrileny Àlex de la Rosa pel cinturó de campió d'Espanya superpluma. Néstor Domínguez és un dels organitzadors del campionat.
Son dos combates de mucho prestigio, de mucho nivel, de mucha importancia y algo que será difícil volver otra vez a poder hacerlo porque tiene que coincidir también a nivel deportivo, a nivel de federaciones y la verdad que sí, la verdad que son dos grandísimos combates.
I acabam parlant de pàdel i de tennis.
En pàdel, el Premier de Guisa Egipte, Gemma Triay i Delphi Breà són a les semifinals, després de guanyar avui matí a la parella espanyola formada per Marina Guinart i Verónica Vilseda per 6-2 i 6-0 i 6-2. La menorquina i l'argentina cercaran bitllet per la final demà contra la parella espanyola Martina Calvo i Marta Ortega. En tennis, Roberto Bautista ha anunciat que es retira a finals d'aquesta temporada. El tennista espanyol de 37 anys deixarà la raqueta després de més de 700 partits al llarg de la seva trajectòria en el circuit ATP, arribant a ser número 9 del món i guanyant 12 títols i una Copa Davis. El passat estiu va arribar als quarts de final del Mallorca Championships de Santa Ponsa, torneig en el qual era un habitual. I Carlos Alcaraz es va acomiadar ahir del trofeu Comte de Godó per mort de les seves molèsties al canell dret.
Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i en tornar a la crònica cultural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Tens un negoci comercial o de restauració a peu de carrer o a un mercat municipal i has fet millores? Palma Activa t'ha obert una línia de subvencions de fins a 6.000 euros per a tu. Per a la modernització i la innovació, l'estalvi energètic i el desenvolupament sostenible, la seguretat, l'accessibilitat i la insonorització. Termini obert fins al 5 de maig. Tota la informació i sol·licituds a palmaactiva.co. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
En aquesta hora tornem a parlar d'aquesta casa. Si ahir ho fèiem per mort de les dades de la nova onada d'EGM, avui ho fem perquè aquesta emissora participa al Foro de la Ràdio de Forta, que té lloc a Cartagena i que es desenvolupa sota el lema El Dial en Temps d'Intel·ligència Artificial. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. L'any passat va ser Palma l'anfitriona d'aquesta jornada sobre el futur de la ràdio pública i enguany Múrcia acull la trobada anual que organitza la Federació d'Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics, la Forta, i que, com dèiem, girarà al voltant del paper que juga en el futur i també en el present l'IA. Pel director de IB3 Ràdio, Dani Barjacova, pot ser una oportunitat per millorar el producte.
Yo creo que es una herramienta superútil que nos puede hacer que determinados procesos que ahora están haciendo personas los hagan máquinas y esas personas las podamos poner en valor, hacer otro tipo determinados de cosas, centrarnos más en el contenido. No sé, yo creo que es una herramienta que no nos tiene que dar miedo, que nos da respeto, lógicamente, como todo lo desconocido, que va a una velocidad tremenda.
Són una vuitantena els professionals de tot l'estat que participen en aquest encontre, en què també hi ha mitjans públics i privats, així com professionals i empreses del sector.
Thank you. Es pot unir a través de l'art i l'artesania el patrimoni cultural i les diverses institucions, mesclar desenvolupament sostenible i accions creatives? Es Baluart Museu, també el Consell de Mallorca, creuen que sí. De fet, és el que fa la Bienal B, que enguany se centrarà a Palma i s'hi afegeix el Casal Sollerit i també a Marratxí Serrafinadora. Més espais per a una proposta que retorna a la ciutat després d'haver-se desenvolupat aquest darrer any per la part forana.
Retorna a Palma, incorpora Marratxí amb el Consell Insular de Mallorca i es Baluart Museu com a impulsors. Explicava el seu director, David Barrio, que la Bienal és el vaixell insígnia del museu. De fet, la seva ànima.
Que es Baluart Museu no sea únicamente lo que pasa a atravesar sus taquillas, sino lo que irradia. Su capacidad para ser al mismo tiempo un museo, un centro de exposiciones y seguramente el principal centro de cultura contemporánea balear.
I per a Barrio això ho demostra, per exemple, el fet que la majoria d'artistes de Media Lumbre, que és una mostra interterritorial de l'IBAM de València, siguin de Balears. Artistes que fan feina amb materials d'aquí, amb l'artesania d'aquí, amb oficis d'aquí, i que ara comencen a més a tenir-se en consideració. És el cas de la ceràmica, i ho destacava d'aquesta manera Joan Pere Català, que exposarà a la Misericòrdia.
Durant molts anys la nostra feina sempre ha estat un poc a la sombra, entre cometes, perquè no se valoraven les nostres feines com una obra artística moltes vegades, tot i que tots sabem que no era correcte, però és vera que en aquest moment s'està canviant el paradigma. Penso que és una cosa que s'ha d'agrair moltíssim, tant a les persones que ho fan possible com a les institucions que ho articulen.
Dèiem que exposarà a la Misericòrdia precisament des del Consell Insular la seva vicepresidenta, Antònia Roca, donava la benvinguda a l'artista a un espai que està esdevenint referencial després, diu, de fer-hi molta feina.
Que heu de pensar que quan vàrem arribar era un edifici on quasi no hi succeïa res, no? Que hi havia més oficines que art, i que hem lluitat i que hem fet molta feina durant aquests anys per obrir les sales expositives perquè sempre hi hagi una proposta cultural per a tenir qualcú.
Teresa Matas també participa, estrenarà col·laboració Serrafinadora de Marratxí i mostrava, explicava com seria aquesta mostra en molt poques paraules.
Jo, com més passes temps, més m'aquest sense paraules, perquè crec que tot el que t'hem de dir ho dic en la meva obra.
La primera exposició, dia 30, al Casal Solleric.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 16 d'abril, que passen per una darrera hora de la plana de successos. Ha aparegut un cadàver surant en aigües de la costa de Mahó. Avui migdia, Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els bombers de Menorca es troben ara mateix rescatant el cos. Segons les primeres informacions, es tractaria d'un home jove que ha vist un pescador entre esmortar i sa mesquida.
Ampliarem aquesta informació en els propers espais informatius. Mentrestant, un excursionista ha mort avui després de caure des d'una alçada de 30 metres a Valldemossa, en plena Serra de Tramuntana.
Així ho ha confirmat el 061 després d'un intens rescat de la víctima amb mitjans aeris dels bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil i del Servei d'Atenció Mèdica. Es tracta de la segona víctima a la serra en manco de 24 hores després que ahir també morís una ciclista que va caure per un desnivell a la carretera de Sa Colobra.
Tot això en un dia marcat i protagonitzat pel trànsit aeri i el turisme, Aena preveu una reducció del trànsit aeri per mort del conflicte a l'Orient Mitjà.
El president de l'ENS aeroportuari, Maurici Lucena, reelegit avui en el càrrec, manté per ara la previsió de 326 milions de passatgers per enguany a l'Estat, tot i que no descarta revisar aquesta xifra a la baixa depenent de com evolucioni el conflicte armat.
Nos parece evidente que el tráfico en España, el tráfico aéreo, no va a poder creciendo a los ritmos de los últimos años. Es de esperar que el tráfico aéreo modere el crecimiento en los próximos años.
Mentrestant, el parador d'Eivissa frega un 90% d'ocupació durant el primer mes en funcionament.
La totalitat dels clients són espanyols i el 23% són clients de les Illes. És el primer balanç d'ocupació que s'ofereix Ara s'espera que en els propers mesos l'ocupació creixi de forma sostinguda. El parador manté la promoció del 20% de descompte a la restauració pels residents sempre i quan estiguin allotjats.
Els titulars de la jornada passen també per les cues llarguíssimes de migrants que comencen a recollir documentació indispensable per tramitar la seva regularització.
Algunes oficines d'atenció ciutadana a Palma s'han registrat esperes de més de 3 hores per aconseguir un certificat de vulnerabilitat indispensable per aconseguir la regularització. Cort parla de col·lapse i que la pressió sobre els treballadors municipals no és sostenible. Així ha viscut un dels migrants aquest procés que avui ha començat de manera telemàtica.
Y pues que eso no se lo dan a todo el mundo, ¿no? El certificado de vulnerabilidad. Y hay que esperar la respuesta que nos den.
Por lo menos las personas que no tienen hijos aquí, como en el caso de ella, sí es más complicado por el tema de la carta de vulnerabilidad. Pero yo tengo un niño, entonces cuando tenemos niños, eso facilita un poco más el proceso. Claro, más posibilidades de poder uno tener un trabajo digno, donde le paguen a uno pues, lo que realmente se debe, lo justo.
El conseller d'Educació s'ha compromès a solucionar amb la major celeritat possible els desperfectes d'estructura a l'Institut de Felanitx.
El centre presenta goteres i humitats per una coberta malmesa des de fa prop de 10 anys. Avui migdia, Antoni Vera ha visitat el centre de secundària, on des de primera hora del matí els alumnes han fet vaga amb un seguiment del 70%.
Disculpes, intentarem pal·liar les problemàtiques. La situació que ens trobàrem en infraestructures educatives a les Illes Balears no és desitjable. L'Institut de Felanitx és un dels exemples. Hi va haver una deixadesa total i absoluta durant 8 anys. No varen trobar ni un sol projecte fet perquè la coberta i vull